4 minuts, més informació a les 12.
Més informació a ib3notícies.com. Un any amb tu.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts. Ens atam aquesta tercera hora de programa. Compartim tota aquesta informació amb oients i espectadors d'un dels actes més significatius d'aquesta Setmana Santa, perquè just fa uns instants han pogut compartir les imatges en directe del davallament del Crist de la Sang. Just s'acaba de produir, com dèiem, fa un instant, i ha estat traslladat des de l'interior de l'església de l'Assumpció de Palma al pati de Tarongers per poder ser venerat per als malalts de l'Hospital General, com explicava la tradició. Just compartim aquí a l'estudi de Palma tot aquest temps amb el vicari general de la diòcesi de Mallorca, don Josep Adrobé, qui mos ha acompanyat per poder conèixer i per poder viure aquest moment tan especial en directe amb nosaltres. Senyor Adrobé, a més mos estava explicant que enguany és un any molt especial. I ho és per diverses raons. Primer, perquè es compleix 50 anys d'un fet molt important que explicam tot d'una. Li escoltam.
Sí, la tradició de ballar, de venerar i de sostenir el Sant Crist a dins l'Església, el que era dins l'Església, era pròpia dels prevers. Era com un privilegi de un temps hi havia molt de clero, i just a la sang que hi havia molt de clero pròpia d'aquella, dedicat en aquest santuari. I fa 50 anys varen, ja havien tornat major, ja era, és clar, ja començava a ser manco, i varen, va ser la primera vegada que varen fer aquest servei de vellament i de sostenir el Sant Crist dins l'Església laics. En aquest moment només en queda un, de viu, i enguany volen que no sigui un senyor Ricardo Consuegra. I enguany volen, demà faran un detall preciós, és una forma d'homenatge, ell té quasi 90 anys, i demà ell, quan surti de la sang, que comença la processó, li faran sostenir en aquest home que era sobreposat, li faran sostenir el Sant Crist un moment girat cap als malalts, cap a l'hospital, com una forma de reconèixer-li que fa 50 anys ell va ser d'aquells que varen treure el Sant Crist en processó. I és un detall que, mira, ho viuen ells com molta emoció, perquè viu, i més ell també, aquest home està molt il·lusionat de per tornar a aguantar. Evidentment no processionarà, ja és molt gran. Farà el detall, dona-li i fer el gest.
Per tant, homenatge demà a Ricardo Consuegra, que és sobreposat, laic, d'aquell de fa 50 anys que queda viu, i per tant demà podrà tenir son nota de tornar a sostenir la figura del Sant Crist.
Han volgut fer aquest detall, la promonia de la sang, han volgut fer aquest detall amb aquest senyor.
Estem reproduint les imatges que just s'acaben de produir de fa tan sols un instant, i la veritat és que és un moment molt especial. És un moment delicat també, perquè no deixa de ser complex el de ballar totes les escales amb la talla. Sí que és veritat que són quatre els prons que sostenen la talla, però no deixa de tenir certa complexitat, no? Fins que just davalla i surt, que afortunadament, per cert, el temps acompanya, me consta, perquè sí que és veritat que de moment el temps acompanya, i quan la imatge se trasllada just al pati dels Tarongers també és d'agrair, no?, que tinguem un dia al manco on la meteorologia acompanyi després de tots aquests dies, no?, de mal temps i de pluges. És preciosa la imatge de l'interior de l'Església de l'Anunciació, on el sol se fica, no?, i il·lumina la talla, il·lumina també de forma directa aquest cinturó que ja m'ha explicat, que ha estat restaurat després d'un procés complex, però estrena cinturó el Crist de la Sang, perquè
fa 25 anys.
25 anys va ser la darrera vegada que el portava.
L'any 2001. De fet, just de sa que estava restaurat, no l'havia duit mai, perquè el van destrossar l'any 2002. Ja no el duia. I en guany, 25 anys després, li han pogut tornar a posar.
Tenim en aquesta imatge també un primer plànol de la corona,
molt,
no?
Sí, molt guapo.
Recorda el que just comentava minuts abans, no? Com aquesta corona que se li col·loca el Sant Crist, no? En aquests dies tan especials, també dificulta molt l'equilibri, perquè és veritat que, si vos fixeu, és una talla que està totalment inclinada. El Sant Crist té el cap inclinat, no? I si a més se li afegeix el pes de la corona, fa que això sigui molt, molt complicat a l'hora de sostenir-lo, perquè, evidentment, has de aguantar l'equilibri d'una manera molt concreta. És tot
un
honor,
no?
És
que no tot es fa. També has de tenir nocions de física, una mica, per poder treure el Sant Crist en processó.
Exactament.
És un orgull i un privilegi per al dur, com a sobreposats, com a proms, però també tens una gran responsabilitat per tant tothom. Ningú vol que falli res, ningú vol que hi hagi un problema. L'església està de gom en gom, està plena, i suposo que de fora també. I és un sentiment d'orgull, d'estar molt emocionat, però al mateix temps de responsabilitat, d'anar alerta.
I també el que comentàvem just abans del butlletí horari, senyor vicari, el fet de que el Sant Crist estigui tot el dia al bell mig de l'església, en aquella nau central, i que tothom que vulgui presentar-se per veure-lo de prop i sobretot per tocar-lo, que és una cosa que quan tens fa poder atracar-te en aquest sentit, en allò que seria la imatge, poder tocar-la, poder demanar, és una cosa que fa que tant de feligresos, tant de creients, un moment com avui, en Dimecres Sant, si l'església de l'Anunciació estigui plena a tota hora, i que tothom vulgui passar per allà un moment determinat, perquè recordem, dèiem, si imatge de l'escala davant el que seria la capella de Sant Crist de la Sant, només la veiem en dimecres, en Dimecres Sant, aquesta casa santa que hi haurà avui, també només sabrà avui i demà, tot i que demà no es pot visitar perquè estarà tancat en aquest sentit, i també és fet de poder tenir Sant Crist allà al mig i poder tocar-lo, també només passa avui.
Ara sí. Per això tantíssima de gent hi va avui. Això és una cosa de gent tal. Demà matí també. Demà matí també s'hi pot venerar, crec. Ara ho dic de memòria, això, perdoneu.
Ara m'heu enganxat, perquè jo sempre m'ho marinam en dimecres, perquè mos pensaven que en dijous estava tancat. Si ara el senyor vicari mos diu que és dijous, no hi ha oportunitat.
Es pot visitar avui tot el dia de manera ininterrompuda fins a les 9 del vespre, i també se pot visitar demà i divendres fins a mitjana hora baixa. O sigui que de moment...
Me pensava així també.
És el programa que se té.
Abans de la processó, que comença a
les 7 de hora baixa. Perquè jo el que record, precisament, jo, com que en el moment... que jo som rector de parròquies, estic a parròquies, aquests dies no puc caminar molt per ciutat. Avui a baixa, sí, tots els capellans de Mallorca, avui a baixa s'estima la missa crismal, que fa la Seu cada any el dimecres sant, que és un moment importantíssim per tots els capellans de Mallorca, per tots els capellans del món. Però és veritat que jo vaig viure molt aquests moments, aquest any que ve, l'any 2015, i record que dijous també hi havia gent que anava. Ara veure que el dimecres és, perquè és quan el davallen, és com a més important. Però jo record que era... Perquè demà matí mateix sé que hi ha un grup molt gran, que són d'una parròquia de Sindioteria, que tenen el costum el dijous anar-hi en tots els nens joves a venerar-lo. Però on són grups organitzats? No ho sé.
La veritat, això... m'ha donat una alegria, perquè jo sempre faig... mans i mànigues per poder arribar-hi els dimecres amb mo mare, i ara si és dijous sant també se pot visitar, doncs amplia l'horari,
és
divendres, ho ha dit el vicari.
Alerta que ta mare no t'hi faci anar avui, demà i passat.
Els tres dies.
També podria estar.
No ja malament, dona molta pau poder anar a l'Anunciació i trobar-te a Sant Crist allà al mig. Sí, i dèiem, senyor vicari, una de les imatges més venerades, si no la més venerada, que és el centre d'aquesta processó dels dijous sant, la més llarga de totes, perquè surten totes les confraries en processó els dijous.
Així és. I, a més, Sant Crist, per tot allà on passa, una gentada que espera l'espera. És una atracció, és un moment culminant. El moment que passa Sant Crist per cada casa, per cada carrer, és el moment que hi ha de gent que està mirant per les finestres, perquè se passa els balcons, que està esperant aquell moment que passi. És preciós, és realment, si ho penses, una aquella gent que venera, que prega, que malalts, que estan allà de vora esperant que passi, aquest moment que passa, només és un moment de pa. És preciós, és com acompanyar Jesús realment quan s'ofereix, però no només de Jesús en aquestes imatges, no? També de tot, pensant en tots els que ho estan passant malament, que se senten més identificats amb Jesús a la creu.
No? És preciosa aquesta imatge on veiem una església de l'Anunciació plena a vessar de gent que no vol perdre-se aquest moment tan especial, que per cert jo recomano, si qualcú s'atraca en aquesta església, demanar per veure la talla original, perquè sempre estan disposats a obrir la sagristia, sí. I se pot veure aquesta talla, que en un principi crida molt l'atenció, perquè tothom s'espera que el manco sigui una talla semblant, no? Però sí. No, és que és en realitat molt més petita.
Però molt petita.
És una talla molt més petita.
Anava a les cases quan demanaven almoina. Era un poc que la proporcionava més com a per forma d'ajut, demanar ajuda, i la presentàvem per les cases. Clar, aquest sangri no el paren passejar per les cases de ciutat.
Però això era una talla molt més reduïda, no? Per això tenia aquesta mai més petit. Jo recomano, perquè sí que és vera que és espectacular la talla original, igual que ho és aquesta, sens dubte. Estem compartint les imatges que m'han registrat just fa uns instants, i la veritat és que és un moment molt emocionant, perquè recordam el Sant Crist de la Sang, que és una de les imatges més venerades de la Setmana Santa de Mallorca, en aquest cas, i avui recordam que quedarà exposada. Tothom que se vulgui atracar podrà gaudir d'aquesta imatge també demà i passat demà, que això no ho sabíem, però sí que hem confirmat els horaris per tothom que no pugui avui, que sàpiga que també tant avui i passat demà podran gaudir de la imatge d'una manera molt més propera, no? Una imatge que sempre se sotmet a intensos processos de restauració, com els que hem explicat abans. Les parts més afectades sempre són els peus, perquè recordem que just darrere d'aquesta vitrina existeix aquest petit forat on se pot tocar els peus. Vaig tenir, senyor vicari, l'oportunitat de visitar el Crist de la Sang fa poc, tan sols fa dues setmanes, i és vera que és sobrecollidor quan un s'atraca i veu la gran quantitat de flors, perquè també se li duen flors, o només ciris, és molt molt curiós que cada vegada amb els anys això ha anat variant i també se li duen moltes flors, i que hi ha molts de missatges escrits, no? Sí. Que d'una forma molt íntima, evidentment, no s'atraca per respecte, no? Però se veu com molta gent li deixa escrits al Sant Crist, explicant les seves pregàries, els seus desitjos. Crec que és molt, molt emocionant, no? Sí. Veure com hi ha tant de sentiments dipositats en aquesta sala petita, no?
I la quantitat de gent que demana, per exemple, misses en sufragi per seu difunts, o pregàries per seus malalts, que demana perquè s'aparegui per ell aquí mateix, no? A l'Anunciació, en el santuari d'on està el Sant Crist. I jo recordo que de repic hi vaig anar així en tranquil·litat, va ser per Setmana Santa, o per Nadal, perquè han restaurat també en guany part del Belém. El Belém que era antiquíssim.
Que, per cert, és espectacular.
És espectacular.
És espectacular.
I vaig anar, precisament, per visitar, i va anar, estava un moment davant del Sant Crist, i la veritat és que...
És venecià,
és venecià. I sempre veu gent, sempre, en moments de salut i tal. I jo, una cosa que m'he curiosa, si ara vas vestit com a capellà, sempre hi ha qualcú que se pensa aquest de la casa, volen parlar, tothom té necessitat de parlar, de contar algun problema que té. O sigui que jo vaig entrar, que era una visita més personal, i per així que m'esperassin, i era jo una visita. Sí, la veritat és que hi ha un lloc de molta devoció, de molta devoció.
Ha estat tot un gust compartir amb vostè aquests moments també per nosaltres tan especials, com ha estat el poder veure aquest davallament en directe, el poder tenir també les imatges en directe des de l'Església de l'Anunciació. Hem compartit aquesta estona amb el vicari general de la diòcesi de Mallorca, don Josep Adrobé, a qui, com he dit abans, estem molt agraïts per aquests minuts de conversa. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per haver-nos convidat.
Que tingui una molt bona Setmana Santa.
Així vos desitjo a tothom i a tots els que ho segueixen per ràdio i per televisió.
Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Són les 11:17. Escoltam uns consells i tot d'una tornam i compartim les propostes que tenim preparades per vosaltres. Avui dimecres, primer dia, per cert, d'abril, aquí, al dia.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és informació. IB3 Ràdio.
¿Quieres ir a Son Bois a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la MT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero en bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Per Pasqua, molts fareu festa, d'altres treballareu. Sigui com sigui, a IB3 Ràdio ens hi trobaràs els festius, amb bocins d'història, amb fragments de programes emesos, curiositats i bona música.
Inici de reproducció.
Equip de guàrdia, els festius, a partir de les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Pep Dià.
Final.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 11 i 20 minuts. Avui tornem a posar el focus en una realitat que preocupa cada vegada més a famílies, també a educadors. Ens referim a l'addicció a les xarxes socials entre els adolescents, Joana.
Sí, Marta, i ho fem avui perquè a partir de dia 14 d'abril IB3 estrena Desconnectats, una sèrie documental de 3 capítols, de 3 episodis, dirigida per Elisabet Moll, que ofereix una radiografia crua i molt real d'aquest fenomen. El projecte dona veu als mateixos joves per explicar com viuen aquesta relació amb el mòbil, les pantalles, les xarxes socials, la pressió social també amb el ciberassetjament o fins i tot amb l'accés a continguts com ara bé podria ser la pornografia.
Ara la directora, Nelly Moll, ens ha dit que no serà dia 14 d'abril, sinó que serà dia 25 d'abril, perquè ha hagut canvis a la programació. Per tant, serà dia 25 d'abril que tindreu aquesta estrena a IB3 Televisió, una feina curada necessària que ens posa tots davant del mirall i que ofereix una narrativa i mirada cinematogràfica, però també amb una clara voluntat de conscienciació social. I per parlar-ne, ja saludam a Elisabet Moll, aquí tenim aquí. Molt bon dia, com estàs, Eli?
Hola, molt bon dia.
Encantat de saludar-te i te volia demanar com neix aquesta idea de fer Desconnectats i sobretot què és allò que te va fer decidir per abordar aquest tema. No sé si veies a casa, tu que ets mare, que les pantalles ja formaven molta part de la vida dels petits de la casa, si anant a l'escola de les teves filles també veies que, escoltes, que tots els nens estan tot el dia enganxats i això s'ha de comptar de qualque manera per evitar problemes quan ja siguin grans.
Idò, mira, com tu ben dius, jo crec que el problema... La idea de fer un documental d'aquestes característiques neix de la necessitat de com a mare, de com i de quina manera podem abordar aquest problema que crec que ens afecta a tots els que som pares i que en el final afecta negativament els adolescents d'avui en dia. Jo pensava que ho sabia tot, sempre ho dic. Jo sóc una persona que estic bastant posada, vaig bastant en contra de les xarxes socials i dels telèfons mòbils, però la veritat és que una vegada que vaig començar a investigar me vaig quedar... curta. És a dir, vàrem estar... com ho explico això? És que jo crec que si he xerrat amb 5.000 adolescents m'he quedat curta. I totes les històries que mos conten ells, off the record, i que m'ho conten a cara descoberta, és a dir, te quedes espantat. És a dir, jo mai pensava que la realitat... És a dir, saps quan
però,
dius...
Però per què?
Perquè en el final, és a dir... ens afecta la salut mental d'una manera molt bèstia. I en el final, els adolescents no acaben de ser molt conscients de que la culpa la té un dispositiu mòbil. Ells o no se troben bé o no se senten bé a si mateixos. No. És a dir, la quantitat de problemes que afecten la salut mental en els adolescents d'avui en dia, que sempre diuen, no, és que si tenen ansietat, és que tenen problemes perquè no se senten bé amb si mateixos, els problemes de bullying, de ciberassetjament, tot això està directament relacionat amb l'abús i l'ús i abús de les pantalles. Què passa? Que, clar, quan tu tens fills, tu com a pare i com a mare, val, tu els hi pots dir, no, això no està bé, això no ho pots fer, no miris el mòbil. Però, clar, ells mos veuen cada dia. I ells pensen, però, mamà, si tu estàs cada dia amb el mòbil, per què ha de ser perillós si tu el tens? Per què m'ha d'afectar a jo si a tu no t'afecta? Per tant, d'aquí neix un poc la idea de dir, val, com a pares, com a experts, no acabam d'arribar als joves adolescents, no els acabam de convèncer. Llavors, per què no fèiem una pel·lícula documental en què els protagonistes no siguin els experts, no siguin els adults, sinó que siguin els propis adolescents que contin les seves experiències? I és aquí quan un adolescent pot connectar amb un altre adolescent. Quan una persona de la teva mateixa edat te conta el que li passa, la connexió és diferent, no? I aquest era sobretot l'objectiu de fer Desconnectats, una pel·lícula en què, com dic, els protagonistes són ells, ells mos conten quina és la seva realitat, quina és la seva relació amb els telèfons mòbils, perquè la realitat és la que és a dir, ells necessiten, de qualque manera, o creuen que necessiten tenir un mòbil per sentir-se formar part d'un grup, no? Necessiten el mòbil per poder comunicar-se, necessiten el mòbil, de qualque manera, per sobreviure en aquesta etapa tan complicada que és l'adolescència. Per tant, hi ha aquesta contradicció, no? Que això és algo que necessit, però que em fa mal, no? I per això, pues, aquesta necessitat de fer aquest documental i, sobretot, insistir en que són ells propis adolescents els que mos diuen i mos conten la realitat d'aquests problemes.
Eli, en el primer capítol, precisament, planteges una pregunta que en aquest programa demanam moltíssim, però no ho fem, ho fem en els experts, no? Que és a quina edat haurien de tenir mòbil els menors d'edat, no? Els adolescents o preadolescents. No sé si penses que ja anem tard amb aquest debat i, sobretot, no sé si penses que la resposta que t'han donat els joves és no sé, encertada, sorprenent, que m'ho diries d'allò que han dit ells de l'edat a la que es volia de tenir mòbil?
Val, tres coses. Jo crec que aquesta pregunta a dia d'avui també se mos escapa i està desfassada, però si tu me demanes directament, un adolescent no hauria de tenir un telèfon mòbil, smartphone, vull dir, amb xarxes socials, abans dels 16 anys. Està comprovadíssim, perquè durant aquesta edat, entre els 12, 13, 14, 15, s'està desenvolupant la corteza prefrontal. Els nins han de... quan se desenvolupa l'empatia i també la teva personalitat. Per tant, ells... en aquests moments no estan capacitats per saber què és el que està bé, què és el que està malament, què és el que han de seguir i què és el que no han de seguir. Això per una banda. Per altra, a quina edat? Hem dit a partir dels 16, però també és vera que també depèn de cada nin i de la maduresa de cada nin. En qualsevol cas, la pregunta és com i de quina manera acompanyem els nostres adolescents a l'hora d'educar-los dins el món de les xarxes socials. No sé, el que sí que te puc dir és que tots els adolescents que hem entrevistat i que tenen mòbil des dels 8, 9, 10, 11 i 12 anys, a dia d'avui me diuen, per favor, que cap pare li dongui el mòbil en el seu fill. Estic empenedit d'haver tingut xarxes socials abans de quan me tocava. És a dir, no m'ho diu un, ni dos, ni tres. La majoria dels adolescents que ja amb 16 i 17 tenen consciència del problema real que hi ha, diuen, tant de bo no m'haguessin donat el mòbil quan jo el vaig demanar. Ara entenc en els meus pares per què aquesta lluita de no lo tienes, no lo tienes, i al final un padre cede, perquè por la presión social, pues al final pues tenemos mil coses en casa i al final cedemos. És a dir, tampoc vull culpabilitzar a les famílies que donen un telèfon mòbil. És que és molt complicat a dia d'avui. És a dir, tenim aquesta pressió que en el final, pues bé, tu de vegades penses, bueno, en lloc de que el meu fill se senti tot sol... o que sigui, estigui exclòs en un grup, m'estim més que tingui un mòbil amb xarxes socials.
Per la manera en què ho planteja, segur que remourà consciències. Estic pensant, no?, un de pares, mares, tutors, familiars, quan ho vegin, perquè, clar, són els mateixos adolescents, clar, supos que més d'un se plantejarà, però, clar, més d'un també dirà, tal vegada arriba tard, perquè la realitat és que la majoria de nins ja tenen mòbil. A vegades amb 11, amb 12, qui no ho té és un cas aïllat, o sigui que...
Però això ja passava a la nostra època. Jo me'n record quan jo vaig tenir primer telèfon mòbil, perquè jo som del 79...
Però tu el vas tenir les 18.
Jo som un nin del 80, jo tenia 18 anys, clar. I vaig començar amb el telèfon mòbil i per nosaltres enviar un SMS escurçat ja era arribat en el futur, futur, i quan varen arribar els smartphones, jo me'n recordo que vaig tardar, i jo me'n recordo que una amiga me va dir és que ja no t'escric perquè eres el amigo caro. I me vaig quedar amb aquesta frase, perquè, clar, abans si tenies connexió a internet, per WhatsApp te podies enviar 50.000 missatges a cost zero, i si no tenies un smartphone t'havien d'enviar un SMS, i jo una vegada vaig anar a sopar i no hi havia ningú, perquè ningú s'havien recordat d'avisar-me. Quan parlant de pressió de grup, has fet de passar-se l'amic estrany, és que no té mòbil, clar, tot això, quan, a una etapa com l'adolescència, és molt complicat de gestionar.
En Silvestre del Río, que és un policia tutor, que suposo que tothom coneix, que també fa feina a la casa.
Sí, és col·laborador habitual del nostre programa.
Mira, ell va dir una frase que també m'ha quedat gravada. És a dir, jo m'estim més tenir un fill que sigui un excluïdor social que un abusador sexual.
Aquesta frase és una frase que aquí ha dit moltes vegades i t'he de dir una cosa, jo me l'he aplicada. I jo no estic d'acord amb aquesta pressió social. Jo crec que els pares mos posant d'excusa aquesta famosa frase de que estaran exclosos socialment. La meva filla no té mòbil i no està exclosa, i si les seves amigues volen xerrar amb ella, saben com fer-ho.
Després també, clar, tampoc vull fer banderada de que al final tothom fa el que pot a casa seva,
sí,
i cadascú té la seva realitat. Però t'ho diré una cosa.
Però dins aquest debat que estem fent...
I com sempre dèiem, hi ha nins i nins.
Sí.
Però també t'ho diré una cosa.
Com pares i pares.
Sí, exacte. Però també vols dir una cosa, que també això és cert. És a dir, jo puc educar de la millor manera en els meus fills. Els hi puc ensenyar, evidentment, això d'acompanyar i d'explicar el que està bé i el que està malament. Però no hem d'oblidar, una altra vegada, que és un nen adolescent. Quantes vegades nosaltres, a la nostra edat, quan érem joves, hem fet algo que sabíem perfectament que no s'havia de fer i ho hem fet. Quantes vegades jo, en el meu cas, jo tinc una confiança amb la meva mare brutal, sempre li he contat tot, però quan he fet qualque cosa malament no li he contat, o per vergonya no ho has volgut contar. Això és una cosa natural, forma part de l'evolució i de l'adolescència. És a dir, com un nen s'hi fica sa pota després de que la seva mare li hagi dit 10.000 vegades no xerris amb aquest o no facis allò altre, ho fa. Tu creus que això li contaran al seu pare o la seva mare? No ho fa. De fet, a la pel·lícula documental hi ha una història en què hi ha una nina que mos conta això, que jo sempre sabia, la meva mare m'havia dit 10.000 vegades no compartas fotos, no hables con extraños. Ella ho sabia que no ho havia de fer. Ella sabia perfectament que això era una línia roja que no havia que cruzar. Què passa? En un moment determinat, amb 15-16 anys, pues, en un moment de flaquesa o de lo que tu vulguis, que ara no vull tampoc desvetllar coses de la pel·lícula documental, ella en el final acaba enviant una foto a una persona que se pensa que és de la seva confiança. Això va acabar un any d'extorsió, de depressió, d'ansiolítics, i no vos podeu imaginar de l'infern que va passar aquesta família. Aquesta nina, que era una bona nina, que et treia bones notes, que tenia una confiança màxima a la seva mare, tu creus que li va contar aquest problema? Va tardar un any en contar-li. Un any. Per tant, és a dir...
Un any de patiment que s'hagués pogut estalviar, que estic pensant també, Eli, que és molt interessant perquè ho vegin els adolescents. O sigui, no només famílies, com he dit abans, no? Famílies, pares, mares, sinó que és una pel·lícula documental que jo crec que si ara qualque família té una lluita a casa, mòbil sí, mòbil no, per favor, que mirin el documental, perquè probablement tal vegada els adolescents, si ho escolten d'altres adolescents, és diferent, és com tu li dius a un adolescent el que ha de fer, no? Si ho escolta per una altra persona que és com ell, probablement pari més atenció.
Clar, de fet, la pel·lícula documental està destinada perquè ho vegin els adolescents.
Nins i adolescents, no tant adolescents.
Nins i adolescents amb les seves famílies. Clar. Hi ha altres capítols, cada capítol tracta temàtiques diferents, per tant, també va en funció de lo que se xerra a casa o no. És a dir, a casa s'han de xerrar, És a dir, no perquè no donis un telèfon mòbil amb xarxes socials en el teu fill, no vol dir que ell no sàpiga quins són els perills que hi ha. És que és molt important que els nins estiguin informats de tot el que hi ha. Per tant, tant el capítol 1, que s'anomena Welcome to the Jungle, benvinguts al metavers, és que és una jungla total, és a dir, aquí els nins a partir de 10 anys, 10, 11, 12, és que el poden veure ja, no? Perquè aquí se fan aquestes preguntes. Per què puc tenir mòbil? Per què no puc tenir mòbil? Els temes de ciberbullying, perquè de seguida que tu dones un smartphone a un nin en WhatsApp, Just All Kids o Snapchat per comunicar-se, aquí comencen els problemes de ciberbullying, perquè els nins no diferencien el que està escrit de el que tu dius. Ells diuen de seguida el que pensen.
És que per això deia, no?, que en el final, sabent tot això que hi ha, tota aquesta porqueria, aquests riscos, aquest desfassament, seguim donant-nos aquesta excusa per dir que per això li donem un mòbil als infants, no? Vull dir, ja sabem els riscos que hi ha, ja sabem els problemes que dona que tinguin mòbil, però així tot Deim que ho feim perquè no volem un nini esclòs. Per això ho deia abans, eh?
Sí, vull dir que en el final... no, i també saps per què? Perquè pensam, a nosaltres no mos passarà. Sí, això perquè... també és la típica frase.
Sí, perquè pensam que en el nostre fill no li passarà.
No els passarà els o que igual, ells sí. No, ells estan ben educats. Uh-huh. Els meus fills m'ho diuen des que he fet aquest documental. Saben perfectament que no tindran mòbil abans dels 16 anys. Uh-huh. Saps? O sigui, jo ho tinc claríssim. És a dir, i és així. És que... I aquest documental és una manera també de... No, ho dic de veres.
No, no, si ja ho tens assumit.
Hombre, jo
tinc assumit. De vegades, donar exemple, també té les seves conseqüències. Clar, has parlat, som en conversa amb Nili Moll, directora d'aquesta sèrie documental que s'estrenarà a IB3 Televisió el proper 25 d'abril. Seran 3 capítols i en Elisabet Moll, la seva directora, ara mos parlava que has parlat amb prop de 5.000 adolescents. Dius, era una hipèrbole o és que has parlat amb 5.000
no,
nins?
No, mira, per fer una de les coses més complicades a l'hora de fer documental va ser fer aquest càsting, perquè nosaltres vàrem anar a pràcticament tots els instituts de les Illes Balears, sobretot vaig anar a moltes classes, fent un pot de xarla i tal, i clar, un dels principals problemes amb els quals jo me vaig trobar, i que jo estava frustrada diguant a la meva productora, Ana Paula Serra, no podem fer aquest documental perquè no surt, era perquè, clar, fora càmeres tots aixecaven la mà i tots contaven els problemes amb els quals se trobaven. Ara bé, dir-ho davant d'una càmera se sentien de qualque manera assenyalats. I després una altra cosa, els pares que han donat un mòbil, també se sentien culpables d'haver-ho fet. Per tant, tampoc volien que els seus fills sortiguessin a la tele dient, ha passat això. Clar, això va ser una odissea. Crec que vam estar com a 5 mesos cercant adolescents. No perquè no hi hagués adolescents que els hi passés, sinó que volguessin donar la cara. Clar, també una altra cosa, a mi el que volia era cercar adolescents que en el final tu te sentiguessis de qualque manera...
Identificat
amb ells. Havíem de treure nins, no vull dir normals, sinó nins que ni de diferents tractes socials, és a dir, normals, nins, que no tinguessin uns problemes que la gent després pensés...
Un estereotip comú.
Amb un estereotip comú. Exacte, i això era molt important. Per tant, sí, vaig xerrar, no 5.000, no, els periodistes de vegades exageram, però sí que es verà que hem xerrat amb moltíssims adolescents, hem passat per moltíssims instituts, i en el final la recerca ha estat molt dura. He de dir que en el final vàrem aconseguir la feina, perquè en el final... picant pedra, en el final aconsegueixes les coses i tal, i que els nostres protagonistes també he de dir... que no se senten assenyalats, sinó tot el contrari, han sortit empoderats. Empoderats per poder dir la veritat, per no sentir-se assenyalats, i sobretot per reconèixer un problema que no només els afecta a ells, sinó que afecta a tota la societat en general, en els nostres adolescents, que en el final són el nostre futur i els hem de cuidar. I ells formen part d'aquest procés, i estic supercontenta, i els hi dono sobretot, també m'agradaria donar-li les gràcies a ells i a totes les seves famílies que han participat en aquest documental, perquè no és fàcil dir, he sofrit abusos, no. No es fácil decir, he dejado de comer, he sufrido una anorexia muy bestia y he estado 2 años mal. No es fácil decir, he visto pornografía desde los 8 años, me gusta, veo ciertas cosas y ahora me doy cuenta que cuando tengo una relación sexual con una amiga o con una compañera o con alguien que me gusta, aplico cosas del porno y ahora sé que eso está mal. Es decir, todas estas frases, todos estos titulares que yo vos estoy donando, no los donan los experts, los donan los adolescentes. Vivències, no, és molt dur, vivències que ells han viscut en primera persona i que a priori, ho torno a remarcar, són conscients ara d'aquests problemes. Quan els estan visquent, no ho són. Quan una nina penja una foto, veu coses a TikTok, els típics vice, no, és que la meva filla veu vice a TikTok. No, esta niña de 11-12 anys que està desenvolupant su personalitat i su empatia i su manera de ser, està veient que ella ha de ser com aquesta nina prima que està ballant a TikTok, perquè no surten nines grasses ballant a TikTok.
I sexualitzades.
I hipersexualitzades, aquest un altre tema. És a dir, aquesta nina, mentre que està veient això, inconscientment està pensant, ostres, jo no som igual que aquesta nina. He de ser igual que aquesta nina, tot i que no li agradi. És igual, i pot ser que una nina no li agradi això, però com veu que això ha de ser així, ella ho farà. I això ja provoca problemes de salut mental. Estic fent algo que no va amb la meva personalitat, però ho faig per sentir-me que form part d'un grup. Això és molt perillós, i això és el que donen les xarxes socials.
25 d'abril és la data en què s'estrena Desconnectats. Jo crec que més que un documental és un treball de recerca exhaustiu on aquests adolescents i les famílies donen la cara, però jo crec que aquest esforç també servirà per ajudar moltes famílies després. O sigui que l'orgull ha de ser màxim, perquè el que puguin obrir-se en canal, mostrar tots aquests sentiments, mostrar tot el que els ha produït les pantalles, dic mòbil, però també hi ha altres tipus de pantalles que pots estar enganxat i que produeixen els mateixos efectes. Jo crec que tot això, el Banco, podeu estar satisfets que ajudarà moltes persones. És una eina de feina, podríem dir, aquest documental.
Sí, i a més també estic molt contenta perquè la Conselleria d'Educació es va fer ressò d'aquests tres capítols i d'aquests tres hem fet un unitari que se mostrarà, després d'haver emès per IB3 Televisió, a tots els instituts. És a dir, se farà una feina no només de projecció, sinó també de tasques educatives que aniran acompanyades d'aquest documental per fer-hi feina des dels centres escolars i tots els dies de les Illes Balears. Per jo, això, no sé, estic, la veritat és que molt contenta, perquè sobretot en el final és que ho hem de fer per ells, no? I en el final, doncs...
Que només podem afegir, sí. Enhorabona, per aquesta feina, 25 d'abril a IB3 Televisió i més en band a totes les escoles com una eina educativa. Com t'he dit abans, enhorabona a tots els que ho heu fet possible. No mos ho perdrem, perquè alguns sí que estem molt vinculats al món adolescent, mos interessa moltíssim aquesta feina, i si no també per la reflexió per als adults, perquè no només són ells, no? També som nosaltres els que hem de fer aquesta reflexió de si passar massa hores connectats a la pantalla. Eli, ha estat tot un gust, moltíssimes gràcies per la visita.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Són les 11:39, uns consells encara amb la recta final d'aquest programa.
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és humor. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Reial Mallorca, Reial Madrid.
A partir de les 2 del migdia, Esports 3 en Joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Sant Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit en l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis, Mallorca-Real Madrid a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
Entra amb olivetes els dies de Pasqua en Nosaltres. Descobrirem com celebrar Pasqua a cada una de les illes. De fet, intentarem fer panades en directe.
Jo el que vull saber és si després d'aquest disc tan religiós, na Rosalia practica qualque tradició.
També hi haurà temps per la cultura, per a la d'aquí, i molts altres temes, com la proposta d'un QR als arbres d'Esporles per conèixer millor els difunts del municipi.
Passa aquesta Setmana Santa amb olivetes. Amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró, a partir de les 9 del matí.
El dia, IB3 Ràdio.
Són les 11:42 d'aquest dia 1 d'abril. Continuam, i com que per Setmana Santa no tots són processons, ara vos volen convidar a veure al teatre Tarzán, el musical. Ah,
personatges que tots tenim al cap des de ben petits, personatges que no passen de moda, que salten del llibre a la pel·lícula i de la pel·lícula al musical, com és el cas de Tarzan, el mític personatge creat per Edgar Rice Burroughs i que divendres i dissabte podreu veure al Trull Teatre.
I per parlar-ne volem saludar en Gianpaolo Picucci, protagonista d'aquest musical, un espectacle familiar que combina aventura, música i una bona dosi d'esforç físic sobre l'escenari. Gianpaolo, buongiorno.
Buenos días, ¿qué tal?
Encantats de saludar-te. Ara parlàvem de Tarzán, un personatge que tots tenim molt interioritzat. Todos sabemos quién es Tarzán. ¿Cómo es acercarse a este personaje sin caer en el tópico?
Pues es una experiencia muy intensa, tanto físicamente como emocionalmente, porque sabemos que es un personaje que une dos mundos completamente distintos, el mundo civilizado y el mundo animal. Y yo creo que la clave ha estado en realmente pues, analizar el guión de Silvia Villaú y ver cuál fuera su visión para este personaje y traer pues, también yo mi pequeño granel de arena, ¿sabes? Sin intentar copiar a lo que ya hemos visto en las películas de Disney o en las películas icónicas de Tarzán.
Ostres, i un esfuerzo físico brutal, perquè hem compartit algunes de les imatges del que suposa aquesta sí. posada en escena. Me parece que tiene que ser agotador, Gianpaolo.
Ya lo es. ¿Sí? La verdad es que lo es, pero lo hago con muchísima ilusión. Tuve que prepararme mucho a nivel físico para toda la parte también de acrobacia que se hace dentro del musical. Y la verdad es que al final el público sale del musical con mucha ilusión, tarareando las canciones, entonces todo el esfuerzo merece la pena.
Es fa esforç per la part física, també per la part interpretativa, i no sé, Gianpaolo, si també t'has deixat aquesta cabellera per poder interpretar en Tarzán.
¿Cómo, perdón?
Si te has dejado el pelo bien largo para poder interpretar a Tarzán, o si ya venías así con la melena.
Pues yo tuve la suerte de tenerla anteriormente. De hecho, cuando hice el casting para el musical ya lo tenía listo. Creo que
claro, y te vieron y dijeron, ese es Tarzán.
Ese es Tarzán. Ese ya venía con la melena.
Clar, Gianpaolo, parlaves d'aquesta preparació física, no? De esta preparació para poder hacer de Tarzán. ¿Cuánto tiempo se tarda en tener un cuerpo atarzanado? Lo digo que es para un amigo que me lo ha pedido, que también quiere ser un poquito Tarzán.
A ver, yo tengo la suerte de haberlo entrenado ya anteriormente, porque finalmente pues nosotros somos actores, cantantes, bailarines y tenemos que estar siempre listos para cualquier cosa. Pero para este musical especialmente yo hice un training de unos casi 2 meses y después, claro, el personaje va evolucionando poco a poco con el rodaje del espectáculo, con las funciones. Entonces yo creo que este personaje se desarrolla y se va a desarrollar siempre más hasta agosto, que será el final de nuestra gira.
I fins ara, a totes les representacions que has fet de Tarzán, què és allò que més agrada en el públic? Què és el que més li gusta al públic? No sé si el baile, les canciones, tus acrobacias o el hecho de que sea un espectáculo para toda la familia.
Precisamente, como dices, esto es un espectáculo que queremos remarcar, no es un espectáculo infantil, sino para toda la familia, y lo que más le gusta al público creo que es la facilidad de conectar con este personaje, con toda su historia a través de esta música espectacular escrita por José Ríguez de la Vega y, como te decía, el guión y las letras de Silvia Villaú. Es una historia que habla de la empatía, de respeto hacia la naturaleza, del amor, de la amistad. Y yo creo que el musical en general, como disciplina, como arte, es un arte que conecta fácilmente con el público porque conecta a través de varias dimensiones, como decías tú, ¿no? Lo del baile, del canto, de la interpretación. Y en este caso también tenemos unos acróbatas espectaculares, una caracterización de monos y gorilas hiperrealista. Entonces, yo creo que para todos los públicos es un musical, pues que... Muy bonito.
Una bona opció, no?, per aquesta Setmana Santa també. I, per cert, que hi veiem una cara molt coneguda també per els espectadors i els oients d'IB3, perquè també hi participa Nando González, que hem tingut i hem pogut entrevistar en alguna ocasió aquí. Nando González, uno de tus compañeros, ¿no?, que también es muy conocido aquí en IB3, que ha participado también en alguna serie de la casa. Tú has participado en otras producciones, La Movida, el musical de los 80... Què t'ha portat a fer feina en aquests registres i en aquests altres musicals?
És un musical totalment distint a lo que he hecho hasta ahora, porque por lo que decía antes tuve que trabajar mucho pues esta corporalidad de hombre mono y también pues el hecho de hacer todo lo que hacía antes, como por ejemplo cantar, con una postura que es totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados y lo que yo he aplicado hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que este ha sido el trabajo más difícil, hacer creíble, o sea, el hecho de que yo haya sido un hombre crecido por gorilas toda mi vida, mientras tenía que hacer cosas que no son naturales, como cantar, bailar, ¿sabes? Todo esto.
Som en conversa amb en Gianpaolo Picucci. Ell és el protagonista de Tarzán, el musical, que el podreu veure aquest cap de setmana, divendres i dissabte, en el Trui Teatre. I, Gianpaolo, de Tarzán se liga mucho o tú ya ligabas de antes? También es para un amigo, la pregunta.
A ver, te voy a contestar muy sinceramente, se liga mucho de Tarzán.
Se liga
No esperaba que abrieras esta puerta, es decir, la gente entusiasmada. Cuando uno dice que es Tarzán, se abren muchas puertas.
Para el juego de palabras. Pero querías decir si yo estoy ligado a este papel.
No. Si uno tiene más éxito cuando dice que es Tarzán. Cuando terminas la función y te vas a dar una vuelta, claro, cuesta dejar el personaje de lado. Cuando uno está haciendo de Tarzán, ¿es más atractivo?
Cuesta mucho dejar el personaje de lado. Aparte de ser atractivo, no. Es un personaje que seguramente conmigo ha conectado desde el primer momento. Y le tengo mucho cariño y a veces es difícil marcar el límite entre dónde es Gianpaolo y dónde es Tarzán, porque los dos crecen a la vez. Yo le he regalado al principio a Tarzán pues mi entrega y él cada día, en cada función, me regala algo distinto que enriquece Gianpaolo como actor y como persona.
Pues Gianpaolo, encantados d'aquesta conversa que hem mantingut aquí a IB3 Ràdio i IB3 Televisió. Que vagin molt bé aquestes dues funcions. Recordar-ho, divendres i dissabte, Trui Teatre, amb en Gianpaolo Picucci, que serà Tarzán, el protagonista de Tarzán, el musical, on també, com recordava la Joana, hi ha un mallorquí que ja ha fet feina aquí a nostra, com és en Nando González. Gianpaolo, que vagin molt bé aquestes funcions.
Moltíssimes gràcies. Nos vemos en el teatro.
Nos vemos en el teatro. Una abraçada.
Impressionant, per favor. No m'estranya que em digui en Gianpaolo que acabi esgotat, perquè és que, la veritat, que veient tot el que suposa aquesta actuació musical, d'interpretació, de ball absolut, el que suposa fer de Tarzán i la preparació física que ella ha dit que li ha costat, evidentment.
Costa molt rematar aquest tema sense fer bromes amb en Tarzán, eh? Per a nosaltres, com que sou professionals, ho aconseguirem.
Poden rematar dient que es ben guapo. Apo, que Tarzán.
Es ben curro.
Es ben curro. Sí, poden repetir així.
No, i a part, a mi el que m'interessa és la part interpretativa.
També.
És molt bon actor.
I també està molt agut. Bé, Marta, però tenim més coses,
tenim
no?
Tenim més coses. Volen comentar més la notícia coses, del dia en clau de crònica social, perquè les xarxes van enceses per la possible història d'amor entre l'actriu Aitana Sánchez Gijón i l'actor Max Iglesias. L is for the way you look at me.
Oh, is for the only one I see. Sorpresa al món del cos. Avui la portada de lectures, els actors Mats Iglesias i Aitana Sánchez Gijón són parella. La notícia l'ha destapada a la revista Lectures i se va fer pública ahir cap vespre un programa de televisió on s'han mostrat imatges dels dos actors besant-se al bell mig del carrer a Coquevols. I com us podeu imaginar, ahir les xarxes anaven plenes.
Sí, sí, segons el reportatge no es tracta d'un moment puntual, sinó que les fotografies mostren diverses cites romàntiques amb gestos de complicitat, d'abraçades i passejos junts que confirmen una relació. Jo no sé si consolidada o no, però una relació. La parella es va conèixer fa més d'una dècada durant el rodatge de la sèrie Velvet, on, curiosament, i per cert, ja interpretaven una història d'amor que ara sembla haver saltat de la ficció a la vida real.
Aquesta història ha generat molt de rebombori, especialment per la diferència d'edat que hi ha entre tots dos, 22 anys, i perquè tots dos o tots sempre han estat molt discrets per allò que fa a la seva vida privada. De moment, cap dels dos intèrprets ha confirmat públicament aquesta relació, tot i que han de dir que les imatges que han pogut veure parlen per si soles. Encara que els entorns, també han de dir, dels dos artistes, han tirat una mica de pilotes fora i no han volgut confirmar, ja han jugat a despistar una micona. Una història inesperada que ja molts qualifiquen com a la parella sorpresa de l'any. I volia demanar-vos què vos ha semblat aquesta exclusiva bomba de la revista Lectures.
Ric, perquè si mos han escoltat els nostres oients i els nostres espectadors a les 9, han tingut així com una estira i arronsa. I
res que no passi cada dia.
Res que no passi cada dia, però jo vull dir que has volgut posar-me a prova davant els nostres companys, en Bernat Nadal i en Nacho Beato, i m'han donat una mica la raó a mi.
Allò que acabes de fer... El que acabes de fer, Joana Marató, és molt lleig. Però no passa res.
No,
si hem d'utilitzar informació personal per...
Anem a aclarir-ho.
Per guanyar debats...
Anem a aclarir-ho.
Ho farem sempre.
Jo he dit en el principi que crec que n'hem parlat i en parlarem molt d'aquesta relació perquè és ella que és més gran que ell. I perquè és una dona. Val? I tu deies d'alguna manera que era perquè era Aitana i és molt famosa.
Tu has fet
aquest comentari.
Jo he fet allò que faig sempre, que és un sondeig entre els meus companys de redacció, i he fet la pregunta si realment veien que hi havia més masclisme o edatisme. I en el fons, la gent ha donat més importància, més pes, en el fet d'aquesta diferència d'edat que no en el fet que sigui una dona, sa que sigui més gran.
Jo he de dir que he donat el suport a Joana Marató.
No passa res, cadascú tria bàndol.
Perquè, no era una qüestió de triar bàndol, sí, ni molt manco, sinó perquè compartia íntegrament el seu argument, dient que, evidentment, en parlen perquè ella és major que ell, són 22 anys, que així mateix no és ni un ni dos, i que probablement, al revés, no se'n parlaria de la mateixa manera. Tu dius que sí, que hi ha hagut casos,
no,
evidentment,
Jo només diré que pens que com a societat hem avançat i que potser aquestes diferències d'edat ara, si se critiquen, és per un tema d'anys i no pel fet que sigui home o dona. Encara que no negarem que el fet que sigui dona ho subratlla.
Mira, que no havia pogut veure la imatge de la fotografia de la basada i que sí que l'he trobada perquè és portada de la revista Lectures, on surt amb finestrona petita com s'estan donant una basada.
Però no és només una, és a dir, el reportatge que han fet a Lectures, que l'he pogut mirar avui de matí, és una seqüència de fets i se'ls veu a una sèrie de dies diferents, en roba diferent, basant-se a què vols.
Jo he de dir, abans d'acabar, que és vera que 22 anys són molts, però troc que fan una parella molt guapa. És vera que tots són molt guapos, però troc que peguen molt, vull dir, perquè a vegades dius que no peguen un ens altre. Troc que peguen moltíssim.
Jo penso que és com els adolescents on són mòbil. Tot depèn... Tot depèn de l'adolescent i també depèn dels 57 anys que tinguis i dels 35.
Home, és que ella està meravellosa.
Ell és una fantasia. I ell també.
És un altre.
Ja està.
Quina edat té ella?
57.
Ella 57 i ell 35.
57 i 35. Sí, no? És una diferència notable.
Però potser tenen temes de conversa interessants i han trobat un espai comú de convivència.
I potser no necessiten de moments de conversa. Potser no se volen trobar només per això. Però ho dic, un moment.
La marotada del dia.
Un moment, perdoneu, perquè ara he pixat un poc fora de test. Allò que volia dir amb aquesta frase...
Que tu només t'interesses col·làgen.
No, però que tothom dona per fet que és una para consolidada i que s'hagin vist un grapat de vegades, per aventura de més volen xatxap, com des tu avui de matí. Ja està.
Jo només sé dir una cosa, jo penso que a partir del tercer coit ja hauria de veure una mica...
Ja
tens cosa. Però no sabem realment...
El primer el fas per tastar, segon per confirmar, i el tercer ja perquè hi ha cosones.
Desconeixem si la relació va en sèrio o no, però el manco és una de les notícies de la qual tothom en parla.
I ara te diré, aquí acaba d'entrar per la porta,
es
Matzi Iglesias d'IV3 Ràdio, no sé com en Xisco d'Esports.
Xisco, bon dia.
Bon dia, com anem?
Repassa l'actualitat esportiva, company.
Idò, mala notícia pel que fa al futbol sala. Derrota i nova derrota a la Lliga per part del Palma Futsal. Va caure per 1-5 contra el Barça. Al 6 minuts, de fet, el Palma ja perdia per 0-3. A la segona part, dos gols més del Barça van sentenciar el partit i l'In, al darrer minut de l'enfrontament, va posar l'únic gol del conjunt mallorquí del partit. D'aquesta manera, el Palma és sisè a la classificació amb 35 punts i aquest divendres disputarà un nou partit de Lliga contra el Jaén, que és el vigent campió de la Copa d'Espanya. I pel que fa al futbol de seleccions, Kosovo va caure ahir per 0-1 contra Turquia a la final de la repesca per aquest Mundial i, per tant, Murici, el davanter mallorquinista, es queda sense premi i, per tant, no podrà disputar el següent Mundial. I a les altres finals es varen classificar per a aquesta competició, la competició del món, Suècia, Txèquia i Bòsnia, que, de fet, va eliminar Itàlia, que ja serà el tercer Mundial consecutiu que no disputa la selecció italiana.
Vos escoltam d'aquí a una hora. Moltíssimes gràcies, Cisco Ribas. També, Clara i Mamí, amb el repàs al contingut del programa El Dia Menorca. Bon dia, Clara.
Molt bon dia. Avui rebrem els estudis en Matías Marino, president de l'agrupació de confraries de Maó. També vindrà en José Barber. Ell és membre de sa confraria de la Sang i ha estat espregoner de la Setmana Santa d'enguany. Volem conèixer tots els detalls de les processons que estan preparant-se per sortir aquests dies de Setmana Santa a Maó i també de algunes novetats, perquè hi ha novetats en els itineraris per mor de les obres de la plaça de la Constitució. Ens visitarà també na Caterina Pons. Ella és creadora del podcast Rondalles i Llegendes de Menorca. Viu a París, però avui ha arribat a Menorca i ens contarà d'aquest projecte que vol recuperar la tradició oral menorquina adaptada als nous formats digitals. Històries que han passat de generació en generació i que ja estan disponibles en podcast. És dimecres, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic avui al forn de Can Paco de Mo, on ja estan preparant crespells, flaons i formatjades de Setmana Santa.
I Laura Turaivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I d'on altres avui parlarem de l'inici de la temporada al sector de la restauració de les Pitiuses. En parlarem amb el president de Pimef Restauració, en Miquel Tur. També farem seguiment de la jornada de vaga dels representants sindicals del personal de terra a l'aeroport d'Escúdola i retrem homenatge a l'arqueòleg eivissenc Josep Maria López Garí, una figura fonamental pel patrimoni eivissenc que ens va deixar aquest diumenge. I com fem els dimecres, també sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un reportatge d'Ana Nieves García Galvez.
Moltíssimes gràcies, companya. I el dia Mallorca, ja Manoguera?
Mira, parlarem de transició energètica, de muntanyisme a la Serra de Tramuntana, de producte local i de la East Mallorca Cup, que se fa a cada millor des d'avui.
Bona Setmana Santa, company.
Igualment.
Igualment per als nostres oients i espectadors que puguin gaudir d'aquests dies. Tornem dimarts.